parcs adaptats per gossos. I respecte a la possibilitat que Arenys sigui declarat municipi pet-friendly, des de l'ATPA esperen que així es pugui fer.
Notícies en xarxa. En joc, el programa de l'esport català. Amb Ignasi Trapero.
Bona nit, això és l'Enjoc, el programa de l'esport català, cada cap de setmana al vespre a la teva ràdio local. En els propers minuts ens centrarem en l'inici de les competicions d'handbol. Volem intentar parlar amb l'Ester Guerrero, l'atleta de Banyoles, que estava volant cap a Barcelona després del seu èxit ahir a la Diamond League, a Doha. I, en fi, moltes coses més aquí, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, i Joan Antoni Santiago, el control de so. Avui és dissabte, són les 9, i això és l'Enjoc. I repassem el més destacat de la jornada amb Antoni Castro. Toni, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Aquest cap de setmana s'ha posat en marxa l'Hockey Lliga.
Primera jornada de la competició masculina i primera golejada del Barça. El vigent campió i el principal favorit al títol s'ha estrenat amb una golejada 7-0 al Palafrugell, al Palau Blaugrana. I l'Hockey Lliga femenina estrena format en dos grups. I atenció, demà diumenge a la tarda veurem el Manlleu Girona, partidàs en directe a partir de les 4 de la tarda a les televisions locals i xala.
La Federació Catalana de Bàsquet ha suspès per precaució la semifinal de la Lliga Catalana Femenina 2 entre l'Esnat Sant Adrià i el Barça Sant Feliueng.
La polèmica de la jornada, una jugadora del Sant Adrià va tenir símptomes ahir divendres, està aïllada i a l'espera dels resultats de la prova PCR. Els protocols marquen que el partit s'hauria de disputar sense aquesta jugadora. Però la federació aquest migdia ha decidit suspendre el partit i eliminar l'Esnat Sant Adrià. En uns minuts hem escoltat el president del Sant Adrià, Pepe Enéas, molt enfadat, i també us hem explicat el comunicat de la Federació Catalana de Bàsquet dient que fins i tot s'havia plantejat suspendre aquesta competició abans de començar, però que els equips es van comprometre la mínima sospita a no participar en aquesta competició. Si no hi ha més canvis, demà el Barça Sant Feliueng i el Buet Mataró, els equips que de moment no tenen cap positiu ni cap sospita, disputaran a Sant Feliu de Llobregat una polèmica final.
I aquest cap de setmana també comencen les divisions d'honor plata d'handbol.
Així és, a banda del partit del Sarrià, demà al migdia tenim duel català entre Barça B i Bordils en directe. Serà a 2:15 del migdia a les televisions locals i també a través de xala. I també aquesta tarda hem vist per les teles locals l'arrencada de plata femenina amb la victòria del Mataró, que tornava a la categoria a la pista de l'Associació Lleidatana. I a la Soval, brutal inici del Granollers, que és líder amb 4 victòries en 4 partits, i també victòria ara fa uns minuts del Barça de Xavi Pasqual.
I ho dèiem, l'atleta de Banyoles, Ester Guerrero, baixa per primer cop dels 2 minuts a la prova dels 800 metres.
Guerrero va acabar segona a la prova de la Diamond League a Doha, Qatar, amb un temps espectacular d'un minut 59 segons i 22 centèsimes, baixant per primera vegada dels 2 minuts després de ser campiona estatal i de fer el doblet amb 800 i 1500. La gironina ha tornat a demostrar el seu gran estat de forma. Intentarem parlar amb ella d'aquí uns minutets.
9 i 7 minuts, marxem de ronda. Doncs és la ronda dels marcadors en directe. Tenim molts partits en joc, però abans de res, ens demana pas des del Barri Nord en Jordi Cervantes amb algun protagonista d'aquest partit del Força Lleida davant de l'Òscar. Jordi.
Què tal? Aquí estem a la zona mixta del Barris Nord de Lleida amb el tècnic, amb el míster del conjunt local, Gustavo Aranzana. Gustavo, bona tarda.
Bones tardes.
Valoració d'aquest partit, d'aquesta victòria davant l'Òscar.
Bueno, hemos jugado un partido por momentos buenos, brillantes. Hemos trabajado bien en la ofensiva, circulación de balón, ritmo de ataque alto y con pocas pérdidas, con lo cual es importante. Hemos dominado el rebote. Es cierto que ellos han estado en ciertos momentos muy bien en el tiro exterior y en el rebote ofensivo, que es donde más problemas hemos tenido.
A veces el box out no lo hemos cerrado bien, nos han castigado con segundas opciones de tiro. Pero bueno, creo que hemos llegado muy bien por momentos, hemos jugado primer y segundo cuarto muy bien. Tercer cuarto ellos han estado muy acertados, hemos perdido un poquito de fuelle. Y bueno, independientemente que vamos progresando en muchos conceptos del juego, hemos notado falta quizá de energía y un poquito falta de fuerzas al final, porque veníamos de ayer de mucha carga de entrenamiento y bueno, quizá lo hemos notado en las piernas.
Miraves estadístiques, jo també les mirava mentre esperàvem, 13 de 30 en triples, no sé si serà aquesta una de les facetes de l'equip, el voler ser molt ofensiu.
Bueno, no sé si algún día puedes estar muy, muy fértil en el tiro de tres, muy acertado. Lo que sí que buscamos es el equilibrio. Tenemos producción por dentro con los cuatro ahora que tenemos, con Buchanan, con Hester, con Misa Bullis, con Marcus, que alternamos al 3 y al 4. Y nos falta Lucas. Nos falta Lucas, que está, yo creo que a ver si ya le empezamos a recuperar. Por eso te decía que tenemos mucha producción por el juego interior, pues que claro, ellos se cierran, las defensas se cierran y debemos de intentar girar el balón. Hoy lo hemos girado mejor que otros días y a veces hemos movido muy bien el balón y hemos producido tiros solos con alto porcentaje, porque es cierto que también tenemos jugadores con buena mano, ¿no?
I amb aquesta acabo, queden 3 setmanes encara per començar la competició, ja en parlarem dels objectius de l'equip, però com el veus a 3 setmanes vista de l'inici?
Bueno, todavía tenemos que ajustar muchas cosas, sobre todo defensivas, en muchos conceptos, pero bueno, yo creo que los automatismos cada vez estamos mejor. Tenemos 6 jugadores nuevos, todavía Lucas no se ha incorporado, pero poco a poco yo le he visto mejor al equipo hoy. Repito, cuando juguemos con frescura, pues momentos brillantes, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Que el jugador vaya cogiendo feeling, cada vez nos vamos conociendo mejor, los sistemas vamos ejecutándoles con más criterio. Y bueno, poco a poco, nos faltan 3 semanas, todavía falta mucho, nos quedan 4 partidos todavía para jugar y eso es lo que nos va a poner en forma.
Gustavo Arantzana, tècnic del Força de Lleida, moltes gràcies.
A vosotros, moltes gràcies.
Les paraules del tècnic local, això sí, com tothom diu en totes les connexions, mantenint les distàncies, mascaretes, i mira, ens ha faltat el rentat de mans, però vaja, que està tot pràcticament fet.
Perfecte, doncs de seguida ens escoltem, Jordi, també amb la crònica del partit de l'associació lleidatana d'handbol. Fins ara. I també en joc ara mateix l'hoquei Lliga masculina, aquesta primera jornada, el debut de Lliga entre el Caldes i el Girona. Anna Freixa, com està el partit?
El Caldes, que es torna a posar per davant, ha marcat 2 gols més, domina 4-2 el primer, una jugada de combinació, el primer toc que ha marcat Roger Accensi, i també ha estat seu el segon, 4 minuts més tard, per tant 4-2 pel Caldes davant del Girona.
I a la Mataró-Voltregà, que ha començat a 2:15, com està el partit? Mataró Ràdio, Eric Andrés.
Ara mateix ens trobem a la mitja part, un partit on ha estat molt frenètic per tots els conjunts, però finalment, quan queden 2 minuts per finalitzar la primera part, el Voltregà ha aconseguit obrir marcador, per tant, queden 8 minuts per començar la segona part, Mataró 0, Voltregà 1.
També primera jornada a l'hoquei Lliga femenina des de 2:15, Vilanova, Areces, Canal Blau, Jordi Martí Tort.
Doncs acaba de sonar la bocina de la mitja part, 0-1, està guanyant l'Areces, l'equip asturià en aquest temps de descans, un Vilanova que no ho ha parat d'intentar, però li està faltant el gol en aquesta primera meitat, amb un conjunt asturià ben tancadet al darrere i que des de llarga distància mira d'inquietar la porteria de Júlia Baldric. De moment, però, guanyen les asturianes, al Vilanova li falta el gol, temps de descans, Vilanova 0, Areces 1.
I també a l'enjoc som avui a la Lliga Catalana EVA, la segona jornada en bàsquet, el grup segon, el partit entre el Vic i el Quart, des d'un quart de nou. Ràdio Vic, Pep Portet.
Doncs portem ara 3 minuts del tercer quart, quan el Vic acaba de notar 2 punts, 38-32. De moment, victòria pel conjunt biguetà, que ha sortit molt més fluix que el quart, un quart molt endollat en aquest segon quart.
I també destaquem altres marcadors, per exemple, Toni, en partits amistosos de futbol català teníem alguna altra final.
Ha acabat a Badalona, el nou municipal, la victòria de l'equip local, Badalona 2, Cerdanyola 1.
A l'hoquei Lliga masculina, més partits en joc.
A la segona part, Vic 1, Calafell 2, i també tenim el descans, la victòria del Liceu de la Corunya, igual a 0, Liceu 2.
A l'hoquei Lliga femenina, un partit també al grup A.
Al grup A tenim el partit del Cerdanyola, que està perdent contra el Telecable Gijón. Cerdanyola 0, Telecable 1, encara la primera part.
A la Lliga Femenina de Bàsquet, reacciona el Cadí la Seu?
A la Lliga Femenina de Bàsquet, doncs, continua aquesta derrota del Cadí la Seu, ara mateix de 10 punts, Araski 50, Cadí la Seu 40.
I acabem amb un final, també en un partit amistós de futbol sala.
Doncs així és, derrota de l'Indústria Santa Coloma a la Colina. L'Indústria que ha perdut, Indústria 5, Peníscola 6.
En joc, el programa de l'esport català.
Minuts, marxem per parlar d'handbol, en aquest cas de la Lliga Asobal. Sisena jornada, ha començat molt i molt bé pels dos equips catalans, Toni?
Sí, victòria i divendres del Fracking Granollers, 30-29, líder el Granollers, tot i no fer un bon partit. Bon treball coral i aturada clau de Pol Sastre, del porter, 30-29 d'un gol, la victòria del Granollers contra el Sinfín. I ara fa una estoneta, aquest vespre de dissabte, la victòria del Barça de Xavi Pasqual, 21-35 a la pista del Guadalajara.
Vinga, sortit del forn, pràcticament està, treu fum la declaració del tècnic d'en Xavi Pasqual després d'haver superat ja la quarantena.
Crec que hem fet un bon partit davant d'un bon rival que juga molt bé, molta continuïtat, i bé, estic força satisfet, no? Crec que hem fet un bon resultat i jo diria que en moments molt bons a nivell defensiu per poder contraatacar, no?
Potser millor la segona part que la primera?
Bueno, a nivell de resultat, clarament, però jo crec que la primera part també hem estat força bé. Hem tingut un moment allí en els canvis, quan hem fet el canvi, que ho hem notat una miqueta, però també és veritat que els equips estan més frescos a la primera part, no? Però crec que hem fet, ja et dic, estic força satisfet del que hem fet avui.
Doncs ple de victòries pel Barça i ple de victòries pel Granollers, 4-4, i doncs ahir que dormia com a líder en aquesta Lliga Sobal amb aquesta victòria in extremis per un gol davant del Sinfín. Un Antoni Rama, però, el tècnic de la Gran Granollers, que és exigent.
El més important ha sigut la victòria. No hem fet un bon partit, no hem sigut contundents, no hem sigut des del principi, no hem sigut regulars, ha estat un partit molt descontrolat. En regles generals no estic content amb el partit, però bueno, guanyes i són 4-4. I això doncs t'ho fa mirar d'una altra manera.
Doncs i tant, 4-4, déu-n'hi-do al Granollers. I precisament a Granollers es troba concentrada, de fet començarà demà i fins al dia 4, la selecció estatal femenina, la que entrena Carlos Viver, doncs, que està preparant l'europeu de Noruega i Dinamarca del pròxim mes de desembre, i això fa que la divisió d'honor femenina estigui aturada fins al 10 d'octubre. I el que sí que comença ja aquest cap de setmana són les divisions d'honor plata. En aquest cas, a la masculina, al grup A teníem un partit en joc d'un equip català.
De fet, ja finalitzat, ja tenim marcador definitiu. Derrota, primera derrota del Sarrià de la temporada, derrota de 3 gols. L'Alin 28, Sarrià 25 en aquesta primera jornada. Per tant, han començat malament les coses per als gironins.
I demà serà el torn dels altres 3 equips catalans, que de fet dos d'ells s'enfronten.
Així és, a les 12 del migdia, a Sporting Alacant, Sant Martí i Adrianenc, el debut, el retorn a la categoria del Sant Martí Adrianenc de l'equip de la Verneda, i a 2:15 i en directe a les televisions locals i a Xala, duel català d'aquests que val la pena mirar-lo. Barça B Bordils.
Doncs déu-n'hi-do, un partit molt especial i que podrem seguir per televisió. I precisament aquesta serà una temporada molt especial per al tècnic de l'equip gironí, per al tècnic de la Bordils, Pau Campos. És la seva 20a temporada a les pistes i hem volgut fer aquest reportatge a mans de l'Albert García i amb el suport tècnic de Joan Antoni Santiago.
Sí, és casa meva, és on vaig arribar primer com a jugador quan tenia 13 anyets i em van acollir com si fos un mes de la família. Em van posar totes les facilitats al meu abast primer per desenvolupar-me com a entrenador i com a jugador, i després quan vaig voler fer el salt entrenador, doncs també amb els braços oberts, em van sempre posar totes les facilitats del món, els recursos que calguessin i tota l'autonomia per poder fer i desfer, equivocar-me i encertar-la, sota el meu criteri, i això és el que estic super agraït al Bordils. No?
És casa meva, així és com defineix l'handbol Bordils l'entrenador del primer equip, Pau Campos. Nascut el 1975, Campos va arribar a Bordils com a jugador als 13 anys, procedent de la Bisbal, i ha fet pràcticament tota la seva carrera esportiva al club del Gironès.
La meva entrada va ser quan es va desfer una miqueta l'handbol a la Bisbal, que és el meu poble on visc, i el Bordils ens va venir a buscar, que si Bordils estava interessat, no hi havia opció d'integrar-nos a l'estructura del Bordils, a la categoria cadet. Vam dir que sí, quatre jugadors de la Bisbal, i vam anar cap allà, i a partir de allà vam començar doncs, una etapa de coneixença, i molt, molt, molt contents de com ens van acollir.
Campos va viure la transició de jugador a entrenador amb Salvador Feliu a la presidència del Bordils. Fins i tot van arribar a coincidir com a jugadors.
Jo el tinc com a company, he jugat amb ell. Inclús em sembla que un any van guanyar una lliga segona catalana i van amb el segon equip del Bordils. I bueno, és un nano molt obert, molt... no ha de dir cap problema, molt company dels companys. I jo com a entrenador no l'he tingut, però amb els jugadors que he parlat, que han tingut amb ell, doncs, a part d'un entrenador, és un amic fora de les pistes i dels entrenaments. No?
Però amb qui va compartir més temps a les pistes va ser amb Carles Ramonet, l'actual coordinador de la secció d'handbol.
Va coincidir que també estàvem estudiant a Barcelona conjuntament, que fèiem la carrera d'Inés, anava a uns cursos, com que és més jove, i feia uns cursos més anteriors als meus, i llavors vam coincidir a Bordils com a jugadors, i la veritat que va ser una experiència molt maca, com us deia, perquè, a veure, ens ho vam passar molt bé, combinàvem, com que érem juniors, combinàvem una mica entrenaments amb l'equip i jugàvem el segon equip, i la veritat, tots dos érem primeres línies, tot i que per les característiques físiques potser avui dia no hi podíem ni jugar-hi.
Després de la seva etapa com a jugador, Pau Campos va començar a fer-se un nom en el planter del Barça, on va entrenar els juvenils, i en la federació on va ser entrenador infantil el 2006 i cadet. Amb Pau Campos a la banqueta de l'handbol Bordils, el club va assolir l'ascens a la divisió d'honor plata, la segona màxima categoria de l'handbol estatal, l'any 2013.
És un club de pobles, un club petit, però que sempre es prega al màxim i sempre vol excel·lència en els seus entrenaments i en els seus partits, i això de seguida se'ns va encomanar, no? No veníem a passar el rato, no veníem a passar l'estona, sinó que veníem a entrenar dur, a donar el màxim, i després el que falta pot, no se'n pot demanar més, no? Però com a mínim donar-ho tot. I això de seguida ens va enamorar, i és una mica la mateixa dinàmica que he volgut després plantejar quan he sigut entrenador.
Després d'assegurar la permanència durant 4 anys i de rebutjar alguna oferta de la Lliga Asobal, Campos va aprovar una experiència nova. La temporada 2017-2018 va marxar al CSM Bucarest de Romania, però l'estada a Romania va ser curta.
És un club i una estructura fiable, capital de Romania, Bucarest, un club a la versió femenina on són campions d'Europa, semblava que era un grandíssim equip, però quan arribes al món professional te'n dones compte del que hi ha al darrere, i sobretot en aquests països de l'est, on encara impera molt doncs, una cara fosca de l'esport, i vam voler que entréssim en aquesta dinàmica de pròxima actituds mafioses, on nosaltres havíem de participar d'una manera activa. Tant el meu company com jo vam renunciar, evidentment, vam dir que nosaltres no volíem, ja no només per por, que també, sinó també per ètica, de dir nosaltres no volem entrar en aquesta dinàmica, i casualment al cap de, doncs això, al cap de 15 dies estàvem fora del club, perquè era la seva manera de treballar i no en tenien una altra, i nosaltres no combregàvem amb aquella filosofia.
A més d'entrenar al Bordils i al Bucarest, el 2017 va assumir el càrrec de seleccionador català femení. El 2018 es va fer càrrec també de la direcció tècnica de la Federació Catalana d'Handbol, una tasca que tot just acaba de deixar per centrar-se en la docència, com a professor d'Institut a Palafrugell i professor de grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a EUSA Girona.
he tornat a ensenyament i deixo una miqueta, això és notícia d'última setmana, deixo una miqueta el que seria la federació i passo un altre cop a ensenyament, on soc professor de secundària, que és la meva feina principal. Puc compaginar-ho amb la universitat, ja que bueno, la universitat són poquetes hores i són, és una assignatura d'embó a la tercera de cafè, i el que faig als vespres és desenvolupar el meu hobby, que és el bordils, que és entrenar, que és bueno, una miqueta doncs, allò que et fa aixecar-te els matins amb energia, no?
L'estiu de 2019, Pau Campos va tornar a la banqueta del Bordils per rellevar Sergi Catarain. L'actual serà la novena temporada de Campos entrenant el Bordils en dues etapes diferents i la vuitena d'aquest club a la divisió d'Honor Plata. Campos ens ha explicat què té aquest petit club del Gironès per mantenir-se a la segona màxima categoria de l'embol estatal.
El secret, que els agrada molt, el secret és que els agrada molt als jugadors. El secret del poble és que ho viu moltíssima passió, que tot el que faci falta que puguin aportar, doncs ho aportaran. I després que hi ha un poble darrere que ho viu i que empeny, que aconsegueix molts punts gràcies a la pressió que fa la grada, a l'ambient d'embol, i que els jugadors viuen això com si fos una, doncs una autèntica, per ells, una evidència de representar el seu poble, i la veritat és que estem molt, molt satisfets. O jugar a casa, al Manguibert, amb el pavelló ple, és el millor sou que pots tenir com a esportista amateur.
L'objectiu continua sent la permanència, que no és poc.
Fa 8 temporades que estem a Plata, sabem que estem molt per sobre de les nostres possibilitats com a club. Fa 8 anys que estem competint en una categoria per sobre de la que ens pertocaria per pressupost, per població, i creiem que ho hem de disfrutar. Per nosaltres, mantenir la categoria sempre ha sigut un èxit i així hem celebrat. La nostra perspectiva i la nostra festa major és quan aconseguim la salvació. No tot hem de fer guanyar títols i a vegades lluitar contra clubs molt més poderosos i poder-los guanyar o poder-los fer baixar de categoria, que tu no baixis, i seguir mantenint aquesta grandíssima categoria que és la divisió d'Honor Plata, doncs també és una gran festa i és el nostre objectiu.
Pau Campos, i a la divisió d'Honor Plata femenina grup C, primera jornada, quins resultats tenim?
Marcadors definitius: Oar Gràcia 21, Sant Joan Despí 24, Associació Lleidatana 25, Mataró 35, La Roca 24, Elda 28, Castelló 25, Gavà 18, Sant Quirze 25, Mislata 21, i encara en joc segona part, Amposta 17, Sant Vicenç 21.
Doncs victòria del Mataró a Lleida, Jordi Cervantes.
Sí, una victòria on només podríem dir que hi ha hagut un equip sobre la pista, que és el Joventut Amb el Mataró, l'equip visitant, que ha guanyat 25-35, ha agafat ja bones avantatges des dels primers minuts, el primer quart d'hora ja guanyava per 5-10, i a partir d'aquí, malgrat un temps mort de Bujasinovic, no han pogut fer gaire cosa més. Màxima golejadora ha estat Clara Po, amb 9 gols, contenta amb el joc de les seves companyes.
Hem estat treballant durant tota la pretemporada, sobretot la defensa, i bueno, és un tema que encara ens falta ajustar. Hem pogut competir molt poc pel tema del Covid, justament com deies al principi, s'han anul·lat molts amistosos i no hem treballat tot el que ens agradaria. Jo crec que per això la resposta de l'entrenador. Però nosaltres, bueno, jo crec, parlo per l'equip, que estem orgulloses perquè bueno, crec que fem pinya i això al final ajuda a que tot vagi rodat i juguem bé, que almenys hem jugat bé avui.
Doncs victòria del Mataró a la pista de l'Associació Lleidatana. Gràcies, Jordi Cervantes. Bona nit.
Merci, adeu.
La xarxa de comunicació local.
telegrams, but you haven't answered one. Your mother told me I'd best leave you well alone. I hope you're satisfied.
La xarxa de comunicació local.
L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
Quarts de 10 de la nit, som els de l'Enjoc i afrontem la darrera mitja hora del programa en què estem repassant l'actualitat de l'esport català, i l'actualitat ens porta ara mateix a parlar de l'atleta d'Anyoles, Esther Guerrero, que continua en un gran moment de forma. Recordem que fa unes setmanes aconseguia el doble títol estatal als 800 i 1.500 metres, i ahir, a la prova de la Diamond League a Doha, a Qatar, va acabar en la segona plaça i es va convertir així en la tercera atleta estatal de tots els temps que feia la prova en menys de 2 minuts. Atenció a la marca, 1 minut 59 segons i 22 centèsimes. Tercera atleta estatal en fer-ho. Només Maite Zúñiga i Maite Martínez ho havien aconseguit abans. Anem a parlar, anem a saludar-la a les 9:31. Esther Guerrero, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit, molt bé.
Felicitats per aquesta gesta. Quines sensacions et queden allò 24 hores després d'haver-ho aconseguit?
Doncs la veritat és que ara de moment acabo d'aterrar a casa i encara no soc molt conscient d'haver-ho aconsegut. Era una cosa que desitjava molt des de feia 4 anys i pensàvem sempre que algun dia podria caure, però no arribava, no arribava. I jo crec que ara, després de parar uns dies i situar-me, doncs ho valoraré aquest 2020 amb molt d'orgull.
És el fruit d'una progressió que ha anat amb el pas dels anys. Recordo ara fa uns anys que deies en una entrevista, mira, abans feia 2:08, he anat rebaixant mica en mica i ara has aconseguit aquesta gesta dels 2 minuts. Al final és el fruit d'això, no? d'una feina molt constant i que porta ja molts anys.
Sí, vaig començar a entrenar amb en Joan el 2012 i sí que ens va costar una mica entrar a l'èlit nacional, diguéssim. Vaig debutar amb la selecció absoluta el 2015, però a partir de llavors la meva progressió ha sigut de passar del 800 a estancar-me lluitant per aquesta barrera d'aquests 2 minuts, a canviar de xip, anar pel 1.500 i veure que realment era la prova de on puc ara evolucionar, on puc millorar i on realment em sento competitiva a nivell internacional.
Estem parlant de que fins ara només Maite Zúñiga i Maite Martínez havien aconseguit baixar dels 2 minuts a nivell estatal. Estem parlant aquí de noms en majúscules, eh?
Sí, la veritat és que aquest any ha sigut una mica un xoc per mi. Se'm va comparar molt amb Carme Valero quan vaig fer el doblet, quan vaig batre el rècord de 2000... I ara, doncs, amb les dues Maites, per mi és un orgull, però bé, com sempre jo dic, jo estic molt centrada en lo meu, ho volia aconseguir i la resta, doncs, em queda com a anècdota i a donar-li més valor.
El que està clar és que el confinament t'ha sentat bé per aquest doble títol als 800 i als 1.500 als campionats d'Espanya de fa unes setmanes, ara aquest baixar dels 2 minuts als 800 metres. Has aprofitat bastant el temps, no?, com a mínim, durant aquest confinament forçós.
Sí, jo crec que ara s'ha vist una mica que tot el treball que vam fer, doncs, era tot el millor possible. Vam començar el 2020 amb molta il·lusió, pensant en els Jocs Olímpics de Tòquio. Quan ens vam confinar vam decidir que controlaríem el que podíem controlar, o sigui, si suspenien les competicions nosaltres a la nostra, perquè en el moment en què tot tornés a la normalitat s'hauria de tornar a córrer. Vam entrenar molt, ens vam adaptar tot i també vam tenir el temps de treballar les coses que normalment en una temporada no ens dona temps, perquè tenim competició rere competició. I, bueno, aquí estem.
I ho esmentaves tu ara, els Jocs de Tòquio, si finalment s'acaben disputant, perquè òbviament ara no podem fer plànings a més d'un dia a vista pràcticament, no sé si és òbviament el gran repte, i després sobretot del que va passar a Rio, no?
Sí, jo crec que aquests Jocs Olímpics de Tòquio per mi són totalment diferents a Rio. Rio era un premi, jo acabava d'entrar això a l'elit i m'havia fet la mínima dels 800 justa, llavors anava a buscar experiència, coneixement, a viure el que eren els Jocs Olímpics, i jo crec que si realment es fa en Tòquio, doncs allà sí que la meva intenció és anar-hi amb alguns objectius importants i intentar ser el més competitiu possible.
Quins són aquests objectius? Tenen nom de metall?
No, els meus objectius, doncs, a mi m'encantaria arribar-hi en l'estat de forma que soc ara. Jo crec que si sóc capaç d'arribar així o amb més experiència que ara, doncs hauria de lluitar per estar a la final i en el 1500 a nivell mundial hi ha gent molt bona, molt bona, que farien de tot això pues, un gran al·licient.
Ara ja per això a pensar una mica en les vacances o mini-vacances, no?
Sí, jo crec que a partir d'ara doncs, encara no he parlat amb en Joan, però crec que m'ho espero una mica. Doncs jo crec que tindré uns 10 dies de descans sense córrer i de seguida em posaré a tornar-hi, perquè el 2020 al final comença el febrer amb campionat d'Europa i campionat del món de pista coberta i tampoc no tenim tant de temps.
En Joan Lleonart, que és una de les persones que t'he vist al Twitter que agraïes en una llista llarga de persones a les que agraïes, perquè òbviament això és una feina d'equip.
Sí, jo sempre he dit que sóc molt afortunada perquè jo visc a Banyoles i hem tingut la sort, el privilegi de poder formar un equip a la meva ciutat, i tinc uns companys d'entrenament que s'adapten a mi i entrenen tot el que jo faci per ajudar-me i perquè jo millori. En Joan, que m'entrena i s'adapta a tota la planificació a totes les meves necessitats. I llavors també tinc un fisioterapeuta, l'Arnau Mac, en Víctor López, que és el meu preparador físic, que estan allà fent tot i més perquè pugui tenir doncs, l'entorn ideal per millorar.
Doncs un autèntic equipàs, el que té l'Esther Guerrero, l'atleta de Banyoles, que ahir a Doha aconseguia rebaixar aquesta doncs, xifra psicològica dels 2 minuts amb 1:59:22 a la Diamond League a Doha. Esther, moltíssimes felicitats, a gaudir de les vacances d'aquests dies com a mínim de descans i que hi hagi molta sort en aquesta pròxima temporada si el coronavirus ens deixa.
Moltes gràcies.
En joc. Passió per l'esport.
I passió també per l'hoquei Herba, que arriba a la seva segona jornada a la divisió d'honor masculina. Avui jugava l'Egara.
Aquest dissabte a la tarda, victòria de l'Egara, Giner de los Ríos 1, Egara 4. Demà diumenge, la resta de la jornada, amb equips catalans a les 12 del migdia, Júnior C de Terrassa, a 12:15, Jolaseta Barça, i a la 1, Polo Atlètic Terrassa i Línia 22, Complutense. Doncs
bona victòria de l'Egara, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
El club Egara es situa líder després de golejar per 1-4 al Giner de los Ríos, no vingut a la categoria. El conjunt de Ramon Salas avançava al minut 23 amb un gol de Pepe Romeu i 6 minuts després arribava el 0-2, obra de Xavi Aguilar. El conjunt local retallava distàncies amb un gol de Saúl Esteve al minut 37, però novament Pau Quemada al minut 45 marcava un penal córner que establia l'1-3. Ja a la recta final del tercer quart, Pepe Romeu marcava l'1-4 de penal córner que seria definitiu. El club Egara suma 6 punts en els 2 partits que ha disputat. El proper cap de setmana rep a casa el júnior.
Això a la divisió d'honor masculina, i a la femenina avui també hi ha hagut partits.
2 partits, un al migdia, l'empat entre el Club Deportiu Terrassa i el Taburiente, 2-2, i aquesta tarda victòria del Club de Campo de les madrilenyes al camp de l'Egara, Egara 1, Club de Campo 4. Demà diumenge, només un partit amb presència catalana, és el Complutense Atlètic Terrassa, 2:15 del migdia, i recordem, Ignasi, que el Junior Polo s'ha ajornat sense data perquè el conjunt barceloní, les del Polo, estarà en quarantena per un positiu.
Doncs, com sempre, també des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa, que ens fa el resum de la jornada a la divisió d'honor femenina.
El Club Deportiu Terrassa, desaprofitant l'oportunitat de sumar una victòria davant un rival directe, el Taburiente. Tot i així, ha pogut salvar com a mínim un punt. I és que les agarenques s'han avançat al marcador amb un gol de penal córner de Clara Icart. Però en 12 minuts, El conjunt canari ha donat la volta al marcador. Andrea Varela, al minut 11, marcava l'1-1 i l'1-2 era obra d'Estefania Juárez, que marcava un pan al córner. Ja a la segona meitat, Tania Escaig marcava el 2-2, que seria definitiu. Un punt que deixa el Club Deportiu Terrassa ara mateix a la quarta posició, dos partits, dos empats, i el proper cap de setmana visita el camp de la Real Sociedad. Demà serà el torn de l'Atlètic de Terrassa, que jugarà al camp de la Complutense.
Recta final de l'enjoc i comencen a acabar alguns partits. Està a punt d'acabar, de fet, a l'hoquei lliga masculina, la primera jornada, el partit que començava a les 8 entre el Caldes i el Girona. Anna Freixa.
Doncs acaba d'acabar aquest partit, acaba guanyant el Caldes per 5-2, ho deixàvem amb el 4-2 del Caldes. Encara ha tingut temps d'afegir un altre gol Cristian Rodríguez a 3 minuts per al final, i el Caldes que aconsegueix aquesta primera victòria davant el Girona. S'ha imposat 5-2, com dèiem.
Perfecte, doncs ara vindrem a escoltar la veu d'algun dels protagonistes. Sí que hi ha un final també en un altre partit d'aquesta hoquei lliga, Toni, a Vic.
Sí, ha acabat a la capital d'Osona, el Vic 1, Calafell 3. Per tant, primera jornada, primera victòria de Calafell, derrota del Vic, que ja la temporada passada va patir per intentar evitar el descens.
Doncs victòria del Vic, victòria del Caldes. 9:41, anem a parlar de waterpolo. Aquesta sintonia poderosa, com són poderosos els jugadors de waterpolo, que afrontaven aquest cap de setmana la Copa Catalunya Masculina, aquesta fase de grups, la quarta jornada.
Quarta jornada amb tres marcadors definitius, el Catalunya 14, Granollers 5, segona victòria pel Catalunya, també golejada, en aquest cas a l'Atlètic Barceloneta, 22-3 contra el Sant Feliu, i victòria contundent també del Natació Sabadell a la piscina del Sant Andreu, Sant Andreu 5, Sabadell 16. Recordem que ha quedat ajornat l'Horta Barcelona del grup A pels casos de Covid-19 al Natació Barcelona. I d'aquesta Copa Catalunya masculina, un partit pendent de la jornada 1, en aquest cas, tenim de moment sense referència del Poblenou Mataró.
Molt bé, i demà a la jornada 5 ja jugarà un altre partit.
Exacte, a les 12 del migdia, partit de l'última jornada d'aquesta primera fase, al Rubí Catalunya.
Doncs de seguida parlem de la Copa Catalunya femenina, però abans tornem cap a Caldes amb l'Anna Freixa, que ens demana pas amb protagonista.
Doncs sí, estem amb el tècnic d'Alcaldes, Eduard Candami. Eduard, heu començat molt bé, de fet en 58 segons ja teníeu dos gols. Era una miqueta el partit que havíeu plantejat?
Bé, nosaltres intentàvem fer un partit molt intens des del primer moment, hem tingut la sort que les dues primeres han entrat, però bé, jo penso que tot el partit hem estat intensos, hem estat molt forts en defensa, seguim el Girona el perill que té amb els jugadors, amb en Germà, amb l'Humberto penjant boles, però bé, crec que hem fet un partit d'inici molt bo i ens hem posat amb 2-0, ens han empatat amb dues jugades també de penjades, però crec que la segona part hem sigut superiors i físicament hem estat molt bé.
Aquest temporada, aquest és el Caldes que veurem o encara li queda molt de rodatge i ha de canviar moltes cosetes?
No, jo penso que hem de millorar sobretot les finalitzacions. Crec que l'equip ha treballat molt bé, n'ha generat moltes, i la intensitat que hem de donar és la que hem donat avui al partit, no? Jo penso que aquesta ha de ser la línia, millorar sobretot els aspectes de la finalització, però estic molt content perquè ja venim de pretemporada a fer-ho bé i avui hem fet un molt bon partit.
Mirava, 38 segons. Amb 38 segons, Sergi Mires, el fitxatge d'Alcaldes, ja ha aconseguit un gol. Què n'esperem de Sergi Mires en aquest retorn a l'hoquei lliga?
Doncs el que ha fet avui. Jo penso que ell és un guanyador, es nota, és un supercompetidor i ens dona aquest punt que potser no teníem, no? Per la joventut de la plantilla, per com ha crescut aquest equip a l'hoquei lliga. Que faltava potser aquest referent que a vegades doncs, fot un crit i tothom firmes, no?, que dic jo, però també doncs, això, no?, la primera jugada hi veu un espai i la fot a dintre, que això també és molt important, no?, és un jugador top i jo penso que avui ho ha demostrat.
Amb la seva arribada sou 11 a la plantilla, això provocarà que hi hagi convocatòria cada jornada, veiem a Ferran Rosa amb qui hem parlat abans fora a la pista, a les grades, això què ha de provocar? Competència entre els jugadors? Quin és el resultat que veurem?
El que provoca, per començar, és un mal de cap per mi, això és el primer. Però clar, jo és el que els vaig dir l'altre dia, jo no estic descartant el Ferran, no ha quedat fora perquè no ho hagi fet bé. és que ho han fet bé tots. És a dir, jo el que els estic dient és que si estan treballant d'aquesta manera amb la competitivitat que estan demostrant i les ganes, doncs al final anirem movent i tothom tindrà la seva oportunitat i tothom descansarà i valorarem com és la temporada, no? Jo, és una situació nova per tots, per mi també, no és fàcil, sincerament, ja ho dic ara, perquè no estem acostumats, el nostre esport no està acostumat, però reconec que la intensitat que tothom ja està posant i les ganes és molt alta, no? Jo em sap greu pel Ferran, ho sap, la plantilla també, tothom és conscient, podia ser el Ferran com podia haver sigut un altre avui, i la idea és aquesta, si tothom està com hem entrenat i al nivell, doncs anem movent els jugadors i tothom tindrà descansos.
Ja per acabar, Eduard, queda molta temporada. L'any passat es va acabar a mig fer, però va acabar en sisena posició. Una mica de pronòstic, per aquest any quina és la intenció d'Alcaldes? On vol estar al final de temporada?
Jo sempre dic que hem d'anar fent un pas més, no? L'any passat vam acabar sisers, sense playoff, doncs un pas més. I la clau és estar al mes de març a les tres competicions. Si al mes de març estem a les competicions, voldria dir que estem a dalt i que anem seguint, estem on hem d'estar, no? Doncs bé, és això, bàsicament és això. Jo el que li demano, primer a veure si podem acabar la temporada, que no tinguem aturades amb tema Covid, i seguir treballant i que tocar fusta perquè ningú se'ns faci mal i puguem estar tots treballant.
Doncs moltes gràcies i molta sort, Eduard. Eren les paraules d'Eduard Candami, entrenador d'Alcaldes. Avui han guanyat en aquesta primera jornada de l'Hockey Lliga davant el Girona, 5-2 pel Caldes.
Doncs l'Eduard Candami amb els micròfons de l'Anna Freixa, amb la distància de seguretat que s'ha de guardar. Anna, moltíssimes gràcies, bona nit.
A vosaltres, bona nit.
I a les 9 i 46 minuts recuperem la informació del waterpolo i en aquest cas de la Copa Catalunya Femenina, que ha arribat a la seva quarta jornada.
Així és, el torneig de la represa, com el denomina la Federació Catalana de Natació, primera competició d'aquesta temporada 2020-2021. Ahir divendres, Sant Andreu 25, Santa Eulàlia 10, i aquest dissabte, marcadors ja tots definitius, Mediterrani 23, Sant Feliu 7, déu-n'hi-do, les golejades, Terrassa 22, Atlètic Barceloneta 6, amb aquest marcador, tinc la curiositat que l'Atlètic Barceloneta masculí sempre goleja i el femení avui ha encaixat aquesta golejada. Terrassa 22, Atlètic Barceloneta 6, Mataró 20, Rubí 6, Santa Eulàlia 11, Sabadell 25 i Sant Andreu 14, Catalunya 11.
Doncs clara la victòria del Mataró sobre el Rubí per 26. Mataró Ràdio, Sergi Ruiz.
El Mataró s'ha imposat per 20-6, en aquest cas contra el Club Natació Rubí, en el tercer partit d'aquesta pretemporal, el tercer partit oficial que juguen en aquesta Copa Catalunya, com dèiem, un partit plàcid que pràcticament no ha tingut rival. Qui no ha pogut jugar aquest partit, i que de fet ja porta uns dies que no pot jugar, però ens consta que està intentant ara arribar el més aviat possible, és l'Helena Lloret. Primer de tot, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer, com estàs?
Bé, millorant cada dia. Sí que es noten els canvis dia a dia, moltíssim, però bueno, tot i així és una hèrnia discal, la recuperació és lenta i bueno, sí que és veritat que el treballar dintre l'aigua i no hi ha bé tanta pressió intervertebral fa que descarreguis sempre dintre l'aigua i per tant estic al medi on practico aquest esport i podré recuperar millor i abans segur.
Ara veiem una hèrnia discal, deies, i pràcticament, no diem encara recuperada, però estàs intentant arribar el més aviat possible. No sé si tens algun càlcul de quan pots estar com a mínim disponible.
Bueno, sobretot el que m'han dit els metges és que vagi a sensacions, a com jo em noti, però bueno, la meva data és arribar al partit de la Supercopa, que si no s'arribés pues no es pot, però és el meu gran objectiu i estic treballant dia a dia per reforçar al màxim i millorar i recuperar-me d'aquesta lesió.
M'imagino que també veure com estan jugant avui les noies i no poder-hi ser també és una mica complicat, no? Poder estar-ho veient però no poder-te llançar l'aigua. Com estàs vivint això?
Pues m'encanta veure-les, però tinc una enveja tremenda perquè tinc moltes ganes de jugar amb elles, de jugar amb aquest nou equip, bueno, de tots els canvis tàctics que s'han fet, que són, o sigui, tot en atac, en defensa, en superioritat i en inferioritat numèrica, són molts canvis i estic desitjant estar dintre l'aigua i viure amb elles.
Com les estàs veient, de moment, aquests canvis que comenta, suposo que ja has pogut també parlar amb en Dani Ballar, amb l'entrenador, com estàs veient aquest nou equip?
Doncs bé, crec que estan progressant dia a dia i partit a partit, sobretot, que és com s'agafen aquests aspectes tàctics que s'estan canviant, i avui especialment sí que he notat una certa millora, una tranquil·litat en les jugadores dintre l'aigua i també de l'entrenador.
Avui potser un partit fàcil contra un rival a priori més inferior a vosaltres, però el que us ve ja d'aquí dues setmanes amb aquesta Supercopa seran ja partits molt exigents, una temporada que segurament serà molt estranya. Què n'esperes i com creus que serà aquesta temporada?
Bueno, sobretot, paraules de l'entrenador, hem d'anar dia a dia perquè no sabem què passarà al novembre, no sabem què passarà al desembre, no sabem res, llavors anem partit a partit i intentem estar en la millor forma possible. Tots els entrenaments de la preparació està sent molt intensa per estar a tope dia a dia. I bueno, seran partits molt estranys, jornades molt estranyes, que al principi seran dos partits al mes. I bueno, anirem partit a partit.
M'imagino, però l'objectiu, revalidar la Lliga.
Sisplau, per suposat. I a veure si podem fer alguna cosa més a Europa. Això anem, volem, parlant malament, volem rebentar-ho tot.
Doncs Helena, moltíssimes gràcies i acabat de recuperar el més aviat possible.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs les paraules d'Helena Llorell, que com ens deia està intentant acabar-se de recuperar per com a mínim intentar arribar a aquesta Supercopa d'Espanya amb la ja recuperada d'aquesta lesió.
Doncs clar, la victòria del Mataró sobre el Rubí, 26, i també molt clara la de la Mediterrani sobre el Sant Feliu, 23-7. Ràdio Sant Feliu, Joaquim Ribas.
Ah, i sí, és Ignasi. Victòria del Mediterrani aquest matí davant el Club Natació Sant Feliu en la tercera jornada de la Lliga Catalana, 27-3. Partit que només ha tingut història el primer quart, on el marcador ha sigut de 5-4. A partir d'aquí, 5-0, 6-1, 7-2, victòria del Medi i dominació dels últims tres quarts. Manolo aprofitava per sortir i per fer rodar les noies que encara no havien agafat minuts aquesta temporada. Així valorava el partit l'entrenador del Club Natació Sant Feliu, Manolo Suárez.
Nos hemos enfrentado a un rival tremendamente fuerte. Yo pienso que es el equipo que en estos momentos está más en forma. De hecho, fue capaz de ganar a Mataró la semana pasada 13-10 y con dos jugadoras de baja por COVID en su equipo. Y la verdad es que me quedo con la primera parte, una primera parte en la que hemos conseguido imponer nuestro ritmo, estar acertadas tanto en ataque como en defensa y adelantarnos en el marcador con un 1-3. Yo creo que este resultado de 1-3 nos hace coger excesiva confianza. Y esa confianza nos hace bajar la guardia. Mataró, Mediterráneo reacciona, nos iguala el partido y en los últimos tres segundos se pone un gol arriba. A partir de ahí, yo creo que eso nos provoca muchas dudas en el juego, nos crea desilusión por haber dejado escapar esa primera ventaja. Mediterráneo se hace grande y poco a poco impone un ritmo arrollador que teniendo en cuenta que jugamos en su piscina, campo grande, nosotros estamos en un momento de la temporada que todavía estamos haciendo mucha carga y no estamos tan en forma porque tenemos más dificultad en el tema de los espacios en nuestra instalación. Y Mediterráneo poco a poco se va haciendo con el partido, nos pasa por encima y termina ganando con soltura. Pero como resumen final, me quedo con la primera parte, una primera parte en la que hemos sabido jugar y plantar cara y ponernos por delante en el marcador a todo un Mediterráneo que sale con su equipo de gala. Y esto quiere decir que si somos capaces de aguantar esa intensidad durante más tiempo, pues tenemos cosas a decir en la Liga Nacional y podemos seguir pensando en que vamos a ser capaces de conseguir los objetivos que nos hemos planteado.
La propera jornada serà el dia 27 per al Mediterrani, que anirà a la piscina del Rubí, i el Club Natació Sant Feliu el dia 30 s'enfrontarà al Mataró.
Doncs en aquesta Copa Catalunya Femenina de Waterpolo demà encara hi haurà més partits.
Demà un partit a les 10 del matí de la jornada 5, l'Atlètic Barcelonet a Santa Eulàlia, i un partit pendent de la jornada 3 de la femenina, a les 10 també Rubí Mediterrani.
9:53, marxem de ronda final. I és que encara ens quedaven oberts alguns partits que han d'estar arribant al final, si no ho han fet ja. Per exemple, l'hoquei patins, l'hoquei lliga masculina, primera jornada, Mataró-Voltregà, Mataró Ràdio, Eric Andrés, acaba el partit.
Falta 1 minut 40 perquè acabi aquest partit. Una segona part molt frenètica, molt ràpida, quan el Mataró podia empatar el partit, però fa cosa de 2 minutets, ha marcat el Voltregà el segon. Per tant, com deia, 1:40 perquè acabi el partit, Mataró 1, Voltregà 2.
Està bonic el partit. I a l'hoquei lliga femenina, la primera jornada, Vilanova-Areces, acaba el partit, Canal Blau, Jordi Martí Tort.
Queden 6 minuts i mig per arribar al final del partit. De moment està guanyant l'Arenque 2-3, que ha aprofitat millor les ocasions en aquesta segona meitat i estaria aconseguint els 3 primers punts d'aquesta temporada. El Vilanova encara té temps, 6 minuts i mig per arribar al final del partit. Ho segueix intentant l'equip de Trick Batlle, de moment petó, guanya l'Arenque 2-3.
A veure si aconsegueix com a mínim salvar un puntet a la Vilanova. I a la bàsquet, a la Lliga Catalana Eva, segona jornada. Ha acabat ja el Vic quart, Ràdio Vic, Pep Portet.
Doncs en aquests mateixos moments acaba el partit, 75-62. Finalment, victòria còmoda pel Club Bàsquet Vic de 13 punts.
Doncs victòria del Vic. I també en joc teníem altres partits, per exemple, a l'hoquei Lliga Masculina. Ha acabat l'Igualada de Liceo?
Doncs sí, ha acabat aquest partit amb victòria contundent dels gallecs, Igualada 0, Liceu 4.
I a l'hoquei Lliga Femenina, el partit a Cerdanyola?
Encara no ha acabat, segona part, Cerdanyola 0, Telecable Gijón 1.
Un altre final sí que tenim en bàsquet, a Lliga Femenina. Què ha fet el Cadí-la-Seu?
Doncs sí, ha lluitat fins al final, s'ha apropat a 6 punts, però al final victòria clara de l'Araski, Araski 68, Cadí-la-Seu 56.
I en embol a la plata femenina, en posta Sant Vicenç?
Victòria del Sant Vicenç de les Vicentines, en posta 20, Sant Vicenç 23.
I ens quedaven alguns amistosos de futbol que han acabat ja.
Dos partits més, Vilassar 3, Sant Fe 1, i atenció, el sorpresa de la jornada, l'Hospitalet 0, Manresa 3.
I doncs a la Federació Catalana de Bàsquet avui s'ha suspès per preocupació la precaució de la semifinal de la Lliga Catalana Femenina 2 entre l'Esnat Sant Adrià i el Barça Sant Feliueng, bastant enfadats de Sant Adrià.
Sí, la polèmica d'aquesta jornada, una jugadora del Sant Adrià que va tenir símptomes ahir divendres, està aïllada i a l'espera dels resultats de la prova. Els protocols marquen que el partit s'hauria de disputar sense aquesta jugadora, però la Federació aquest mateix migdia ha decidit suspendre el partit i eliminar l'Esnat Sant Adrià. En uns minuts hem pogut escoltar el president Pepe Aneas molt enfadat.
Jo dic, bueno, una cosa és la prudència, altra cosa és, diguem, la seguretat jurídica o diguem, aplicar la normativa que hi ha vigent, no? Perquè si no és una decisió totalment arbitrària i totalment subjectiva, que no està basada en cap normativa. Llavors, jo crec que per la dignitat de la competició, de les lligues catalanes, que una final a quatre, doncs, per aquests casos acabi així, jo crec que no és correcte. Desvirtua bastant la competició i crec que el que surti demà doncs no serà real.
Doncs demà la final Barça-Mataró. Gràcies, Toni, bona nit.
Bona nit.
Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció, Jordi Cervantes en la freixa a la redacció, Joan Antoni Santiago al control de so, us hem parlat, Toni Castro, Ignasi Trapero.
La xarxa de comunicació local.
Terra de poetes. El principi. El principi era el silenci. Un silenci còsmic, absolut, antic. Molt més antic encara que el temps etern. Era el silenci del silenci. El silenci seminal, creador. Era el silenci de Déu, el fonament abissal de la paraula. Només hi havia el no-res, el present absolut, el no saber radical. Res no havia estat creat i calia encara un dia més d'eternitat.
Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles are slamming doors, but we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away, but I still dream about the good old days when we took care of each other. We were living for each other. And I start to wonder if I back. Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Yeah, I miss all the times we had. Can't forget what you can't get back. And you can't find it in another. Man, time, it ain't your lover. I don't care.